guiada del Lluís Domènech i Pere Domènech, Modernitat i Modernisme i Modernitat, que anirem en tren, ens trobarem a un quart d'11 davant de la Biblioteca de Canet, que està just a l'entrada del municipi entrant per la Riera. Tenim un tren a les 9:53 i allà, doncs, els que voleu venir, doncs, ens trobarem allà i el preu és de 6 euros i el tren que a part. També us comentem que el dimecres 22 d'aquest mes farem una visita guiada a l'exposició temporal que hi ha al nostre museu, aquesta exposició que es diu Invisibles. I també dir-vos que el 30 de novembre farem una sortida matinal a Santa Coloma de Cervelló i la Colònia Güell. El preu dels socis són 20 euros i 22 pels no socis. I abans de passar a la sessió d'avui, us recordem, com sempre, sisplau, silencieu el mòbil. I ara anem per la conferència d'avui amb l'Albert Beurlegui, que gairebé potser no caldria dir res perquè ja el coneixeu. Ha vingut a nosaltres moltes sessions, ha anat a moltes aules, i però més us recordem, doncs, una mica el seu perfil. Ell és llicenciat en dret i és un divulgador de la història del cinema. Tècnic de comunicació de l'Ajuntament de Matadepera, col·labora en nombrosos mitjans de comunicació i destacaríem, doncs, la col·laboració amb RAC1. També és autor de diversos articles de cinema i també és coautor del llibre Sabadell, 100 anys de cinema, publicat l'any 96, i també del llibre El cinema amateur a Catalunya, que es va publicar el 2009, i a banda també va participar en el Diccionari de Cinema de Catalunya. Avui l'Albert Beurlegui ens parlarà de la generosa i apassionant història del doblatge. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Nens i nenes, com esteu? Aquells que tingueu esperit de nen, aquells que tingueu esperit de nena, jo el primer, evidentment, sigueu plegats benvinguts en aquesta conferència on parlarem d'això, de l'atzarosa i apassionant història del doblatge. Bé, no sé si veieu aquesta fotografia. És una fotografia certament històrica i molt curiosa, perquè és la Gira Lolo Brígida, aquí veieu aquí a l'esquerra, doblant-se a ella mateixa a la pel·lícula Salomón i la reina de Saba, dirigida per Henry King en 1959. Bé, a principis dels anys 50 es va estrenar al nostre país una pel·lícula que en el seu moment va ser molt famosa, no sé si l'heu sentit anomenar, una pel·lícula que es deia Lo que el viento se llevó. Sí? Vale, molt bé. Bé, doncs, quan es va estrenar aquesta pel·lícula, que ja sabeu que va ser tot un rebombori, crec que vam dedicar una conferència aquí algun dia a parlar d'ella, doncs, clar, tothom durant mesos, durant setmanes, va estar parlant d'aquesta extraordinària pel·lícula. I una de les coses que la gent es va fixar molt va ser amb el seu extraordinari doblatge, que en el seu moment va ser considerat el millor doblatge que s'havia fet mai. I passats més de gairebé 70 anys, doncs encara continua sent un doblatge modèlic. El cas és que, clar, es va fer molt famós una altra vegada, què sé jo, doncs Clark Gable, la Vivian Leigh, etc. Qui doblava el Clark Gable, en castellà, era un actor de doblatge molt famós en aquella època que es deia Rafael Luis Calvo, que era el mateix actor que havia doblat també a Stewart Granger, entre d'altres. Bé, aquest senyor era molt bromista, era un tio molt de la broma. I un dia, anant a un bar, va demanar una consumició. I amb aquell aire, diguem-ne, que tenia molt l'estil del Red Butler, de Lo que el viento se llevó, i va demanar al cambrer, póngame usted una cerveza. I el cambrer, que era molt aficionat al cinema, va creure reconèixer en aquella veu a qui doblava el Clark Gable. I li va dir, escolti, la seva veu s'assembla molt a la Clark Gable. I ell va dir, no senyor, és la voz de Clark Gable la que se parece a la mía. Bé, això demostra una mica la fascinant, a vegades hipnòtica, sensació que hi ha amb les veus de cinema, sobretot amb les pel·lícules clàssiques. És cert que a vegades quan veiem una pel·lícula clàssica, reconeixem les veus que hi sortien, fan que la pel·lícula sigui una mica més especial. Això ho tenen en general les veus, sobretot si són anònimes, i podien en menor mesura també les veus de la ràdio. I és per això que ens hem de fixar, doncs, en una de les professions, doncs, més poc valorades, més ignorades i sovint més criticades de la indústria cinematogràfica, com és la professió del doblatge. Mireu, al respecte d'aquesta professió, hi ha tres grans tòpics que m'agradaria d'eixir d'entrada de desmentir una mica. Primer gran tòpic sobre el món de doblatge, que és un invent franquista que es va instaurar després de la Guerra Civil. Això no és veritat. El doblatge s'inventa una dècada abans, a principis dels anys 30, en temps de la República, i va ser una modalitat, per entendre'ns, que va venir per necessitats no polítiques, ni ideològiques, sinó essencialment econòmiques, empresarials. Segon tòpic, el doblatge ha impedit que la gent parli bé l'anglès al nostre país. Home, hi ha doblatge a França, hi ha doblatge a Itàlia, hi ha doblatge a Suècia, hi ha doblatge a Alemanya, hi ha doblatge a molts països. I que jo sàpiga, es parla molt bé, molt més bé l'anglès en aquests països que no pas el nostre. La culpa de que no es parli bé l'anglès, jo diria que hi ha altres circumstàncies. Poder més a la nostra mandra, d'aprendre l'idioma, que no pas per entendre'ns que les pel·lícules es vegin en versió original. Tercer tòpic. El doblatge és una manipulació perquè es perden les veus originals dels actors. Completament d'acord. El doblatge no deixa de ser un nyap, en el sentit estricte del terme. S'agafen les veus originals dels actors, es treuen i se substitueixen per unes altres. Però, clar, aquest sacrifici no és només el de la interpretació. Si ho pensem una mica, l'alternativa que tenim és veure les pel·lícules en versió original subtitulada. Correcte? Però, clar, els subtitulats també tenen problemes. Molts problemes. Primer problema. Clar, aquí parlem de que el perjudicat són els actors, però en el subtitulat són els guionistes. Quan veiem una pel·lícula amb les lletretes a baix, no posen tot el que diuen els actors. Només un extracte, un petit resum. La feina del guionista, doncs, ha quedat també manllevada. Segon problema, el director de fotografia. Un director de fotografia és un artesà que es dedica durant hores a planificar el plano d'una pel·lícula, a que els llums, les ombres, els contrastos quedin molt ben reflectits. Si amb aquest plano tan immaculat que ell ha creat, patapam, li posem un nyap d'unes lletres de color groc o color blanc, no deixa de ser també una manipulació. Per tant, doncs, sí, d'acord que amb el doblatge es perd les veus originals, però amb el subtitulat, quin surt perjudicat és el guionista i també, òbviament, el director de fotografia. I hi ha un tercer element. No sé vosaltres, però amb les pel·lícules en versió original subtitulada, o estàs per la pel·lícula o estàs per les lletretes. Sí o no? Bé, doncs avui mirarem de desmentir una mica tot això i admetent que en un món perfecte el que hauríem de fer seria veure les pel·lícules en versió original sense subtítols. I ja que admetem que el doblatge és un mal necessari, també, evidentment, ho és el subtitulat. Jo us proposo avui una conferència en què sí, us demano que tingueu la ment ben oberta, sense cap mena de prejudici, per analitzar una mica quina és l'atzarosa i apassionant història del doblatge. Abans que res, per situar-nos, el doblatge és allò que us deia, és un procés que ve just després d'abans de l'estrena de la pel·lícula en què se substitueixen les veus originals dels actors per unes altres que són les veus que corresponen al país de la pel·lícula on s'estrena. Bé, és un procediment que és, ja veurem, més antiquíssim i que ho hem vist en diverses pel·lícules. Una de les més legendàries és Cantando bajo la lluvia. Si recordeu la pel·lícula de Stanley Donen i Gene Kelly, sabreu que hi ha una noia, que és la Lina Lamont, que té una veu horrorosa i que substitueixen la seva veu per a la d'una altra actriu, que era la Debbie Reynolds, efectivament. Bé, doncs, ras i curt, aquí és com funciona una mica el doblatge. Està molt resumit, però la idea és aquesta. Tot i que abans hem de saber que hi ha diversos passos a l'hora de traduir una pel·lícula o de doblar-la. La traducció i l'ajustament dels diàlegs, la divisió en takes o petits trossets en els que es dobla la pel·lícula, el càstig i la gravació de les veus i la mescla i muntatge. Els doblatges no es fan tot d'una sola tirada. Es grava, doncs això, amb aquests trossets que són els takes. I com us deia, a Cantando bajo la lluvia és un moment on es veu precisament com es fa la labor del doblatge.
All set in there?
Right.
Nothing can keep us apart. I love the land till the stars turn cold.
All right, Kathy, go ahead.
Nothing can keep us apart. Our love will last till the stars turn cold.
That's great, perfect, cut.
Ja veieu, doncs, que el doblatge no és una cosa només dels països que no parlen l'anglès. És molt propi, fins i tot, dels propis països. Per posar-vos un exemple, hi ha a vegades pel·lícules nord-americanes que les veus dels actors també se substitueixen. Heu vist una pel·lícula que es diu My Fair Lady? Segur que sí, no? Les cançons de My Fair Lady no les cantava la Audrey Hepburn, encara que ella s'hi va esforçar molt per tenir el to que requeria. Doncs no, les cançons van ser doblades per una altra actriu. I també passa amb diversos musicals. La Natalie Wood a West Side Story també era doblada per una altra actriu. La Deborah Kerr a Rei i Jo també era doblada per una altra actriu. Vull dir que d'alguna manera o altra no és una idea que sigui pròpia de països en què no parlen l'anglès. Bé, podríem pensar que això del doblatge és una cosa que arriba doncs, amb el cinema sonor. Clar, amb el cinema mut no devia produir-se aquest problema. Però no, ve abans, molt abans, uns intents que hi ha de sonorització del cinema quan ben bé el cinema encara era mut. Mireu, a l'any 1908, un dels pioners del cinema de casa nostra, un senyor que es deia Fructuós Gelabert, que va ser, diguem-ne, un dels pares de la cinematografia al nostre país, nascut l'any 1874, doncs ell va tenir tota una sèrie de pel·lícules a principis de segle que van ser les primeres que es van fer al nostre país. Doncs ell ja va idear, suposo que d'altres contemporanis seus ho devien fer d'altres països, però ell ja va idear una manera, diguem-ne, de sonoritzar les pel·lícules. Clar, hem de tenir en compte que el cinema en aquella època era mut i en blanc i negre. I com ho va fer això? Doncs ho va fer d'una manera, diguem-ne, una mica primitiva, però poder, sí, eficaç. La idea era rodar una pel·lícula i que els actors que estaven a l'escena parlessin, encara que, òbviament, no s'enregistrés cap veu. I llavors agafar aquests mateixos actors, posar-los al fossar del cinema on s'estrenava aquesta pel·lícula i que ells mateixos es doblessin. I com ho va fer això? Doncs ho va fer amb una tècnica, insisteixo, primitiva però enginyosa, en què, perquè ens fem una idea, aquest és el cinema on es va projectar la pel·lícula amb Fructuós Gelabert, aquí tenim un tall transversal del cine, la platea amb els espectadors, la pantalla, aquí tenim el projector, i llavors aquí tenim els actors, aquí baix, i a través d'un mirall es podien veure reflectits i podien moure els llavis que ells movien i, per tant, parlar com exactament ho feien a la pel·lícula. Una mica permitiu, això, eh? Sí, ho admeto. Però, bé, d'alguna manera o altra, va acabar resultant com a mena d'experiment. Això no deixa de ser una mena de protodoblatge o protosonorització. Més o menys contemporani a ell, va haver-hi un altre il·lustríssim inventor nord-americà, en Thomas Alva Edison, que va fer una cosa molt semblant. Ell va rodar una pel·lícula amb uns músics tocant i, paral·lelament, va enregistrar aquesta cançó amb el fonògraf, amb un aparell de la seva invenció. Quan es projectava la pel·lícula, es tractava de projectar la pel·lícula al mateix temps que es posava el fonògraf amb uns altaveus, que la cosa que desincronitzava, evidentment, era un miracle. Però, d'entrada, ja s'intentava. I amb els anys doncs, van haver-hi diversos intents per sonoritzar pel·lícules. No us en avorriré ara amb les diverses tècniques que es van utilitzar, però a principis dels anys 20, quan encara falten prop de 10 anys perquè s'inventi el cinema sonor, ja hi ha seriosos intents de sonoritzar pel·lícules. I acabaran havent-hi dos grans invents de dues grans empreses. La primera serà la Vitaphone, que va ser una empresa creada l'any 1926, que va ser adquirida per la Warner Brothers i que, home, la sonorització era molt rústica, eh? La idea era rodar una pel·lícula i mirar de sincronitzar-la amb discos. Com? Doncs amb el projector en què anava projectant-se la pel·lícula, cada bobina de les pel·lícules, ja sabeu que els cinemes d'abans, ara no perquè tot va per internet i tot va, diguem-ne, per targetes de memòria, però les pel·lícules d'abans hi havia les bobines, i cada bobina tenia la durada d'un disc, per entendre'ls, de vinil. La idea era posar l'agulla del disc just quan començava el rotllo i que llavors sincronitzar-ho amb la imatge que sortia projectada a la pantalla. Clar, hi havia tantes bobines com discos. Clar, això d'en priori, bueno, ja veu que la cosa va pel pedregar, però diguem-ne que si la cosa anés bé, clar, hi havia una sincronització entre l'agulla de tocadisc i allò que es projectava. Però si hi havia la més petita variació amb el tocadisc que saltava l'agulla, per exemple, o que amb l'ús, per entendre'ns, es ratllava el disc, o el tracking, per entendre'ns, de la pel·lícula quedava trebat, patabam, ja se desincronitzava i no funcionava res. Va ser un sistema molt rústic, però que va ser amb el que es va estrenar la primera pel·lícula sonora. Però bé, abans d'això, es van estrenar algunes quantes pel·lícules. No es van atrevir a sonoritzar-les en el sentit de posar-hi diàlegs. Només hi posaven música i efectes. I la primera pel·lícula rodada amb aquest sistema, Vitaphone, va ser el Don Juan, de l'any 1926, amb John Barrymore de protagonista. Aquí en tenim un trosset. Podem apagar el llum, si pot ser? Thank you. veieu que era una mica bestiota, el John Barrymore, eh? Vull dir que... Bé, paral·lelament a aquest sistema en va sortir un altre, que és el que va acabar triomfant, que va ser el Movietoon. Va ser propietat de la Fox, abans de convertir-se en la 20th Century Fox, i aquí sí, aquí la sincronització sí que estava molt més acurada, perquè la banda sonora, és a dir, el lloc on hi havia la música, però també els efectes i els diàlegs, estaven adjuntats a la mateixa pel·lícula, al mateix cel·luloide. Era una petita franja que per sort rep el nom de banda sonora, que és un nom que ha arribat fins als nostres dies. Aquest sistema és el que va triomfant, però la primera pel·lícula que es va estrenar amb aquest sistema, el Movietoon, també només hi havia música i efectes. No s'atrevien a que hi hagués diàleg. Quina va ser aquesta primera pel·lícula? Doncs una de les obres mestres de Friedrich Wilhelm Murnau, Amanecer, rodada l'any 1927. Aquí en tenim un trosset. Amanecer d'en Friedrich Wilhelm Murnau. Bé, tot això canviarà en molt pocs mesos, el 6 d'octubre de l'any 1927, quan s'estreni a Nova York una pel·lícula que en el fons serà un veritable revulsiu per la història del cinema. Serà quan s'estreni la primera pel·lícula oficialment sonora de la història del cinema, El cantor de jazz, amb música, efectes i diàlegs.
Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. No, listen, play Toot Toot Tootsie, three choruses, you understand? And the third chorus, I whistle. Now give it them hard and heavy. Go right ahead. Toot Toot Tootsie, goodbye. Toot Toot Tootsie, don't cry. The little Toot Toot brain, that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty, and then, ow, do it over again. Watch for the mail, I never fail. If you don't get a letter again, you know I'm scared. Hey, hey, don't cry, Tootsie, don't cry. Kiss me, Tootsie, goodbye.
Bé, aquesta pel·lícula va canviar tot, absolutament tot. Va suposar que, de la nit al dia, diguem-ne 30 anys de llenguatge cinematogràfic quedessin desfasats i que la gent només volgués veure pel·lícules, diguem-ne, sonores, talkies. I això va tenir diverses conseqüències. Aquí les tenim, un petit quadre amb les conseqüències que va comportar l'arribada al cinema sonor. La primera va ser, doncs això que us deia, el retrocés en el llenguatge cinematogràfic. Què vol dir això? Que la gent estava acostumada, després de 30 anys de cinema mut, la gent estava acostumada a entendre només amb imatges i amb molt pocs cartellets, complexes emocions humanes. A la carrera del cinema sonor, tot ha de ser parlat, perquè, òbviament, és la novetat. I aquest diàleg va banalitzar aquest llenguatge cinematogràfic en què la gent acostumava a entendre les coses només amb una imatge, amb un detall. És llavors quan es produeix una curiosa paradoxa. Els primers anys del cinema sonor són qualitativament molt inferiors que no pas els últims anys del cinema mut. Això també va comportar diversos elements. La primera, evidentment, va ser la precarietat tècnica en els primers anys de cinema sonor. Òbviament no hi havia els micròfons d'avui en dia, no hi havia la insonorització d'avui en dia, i tot s'havia de fer de manera molt, molt precària, perquè era un terreny que tot just s'estava descobrint. Ningú ho havia fet abans. Una tercera conseqüència va ser les grans inversions que van necessitar les sales d'exhibició. Clar, als cinemes la gent anava a parlar. Com a molt hi havia el senyor de la pianola, alguna petita orquestra, duet, tercet, quintet, sextet, sectet, octet, però poca cosa més. Amb el cinema sonor, les sales s'han d'instrumentalitzar, hi ha d'haver-hi la instal·lació d'altaveus, els canvis de projectors, etc. I una última de les conseqüències és fer la fi de la carrera d'algunes estrelles que van veure com les seves veus no eren acceptades. Clar, hem de tenir en compte que amb el cinema mut la gent estava acostumada o s'imaginava uns determinats timbres de veu. I quan va arribar el cinema sonor, alguns d'aquests timbres no es van acabar d'ajustar. De manera que Hollywood, durant un quant temps, va viure un veritable terror, un veritable pànic al micròfon. Hi ha una revista que va ser la Photoplay, que en el seu número del desembre de l'any 1929 va publicar una portada molt escaient, que és aquesta, la d'una actriu anònima davant d'un micròfon, i aquí diu, The Microphone, The Terror of the Studios. Perquè es va desfermar un veritable pànic al respecte. I molts van ser els damnificats. Només perquè es fa una idea, algunes de les grans estrelles que van veure com les seves carreres llanguien i desapareixien en qüestió de molt pocs mesos, van ser aquestes. Van haver-hi moltíssimes més, evidentment. Hem de pensar que clar, ara d'això fa gairebé 100 anys. I per tant és un fet que ja tenim, ningú té consciència d'això. Però els historiadors, quan analitzem aquest fet, va ser certament traumàtic. Molt més traumàtic del que ens podem arribar a pensar. Possiblement va ser el fet més traumàtic, per entendre'ns, de tota la història del cinema. Algunes d'aquestes estrelles van ser grans ídols de la pantalla. John Gilbert, per exemple, que era l'estrella més ben pagada de la Metro-Goldwyn-Mayer. O la Clara Bow. O la Mary Pickford, que havia triomfat amb el seu marit, en Douglas Fairbanks. D'altres van veure com el seu tipus de cinema no s'ajustava al cinema sonor. Buster Keaton, per exemple, feia un tipus de cinema essencialment mut. I quan va firmar amb la Metro l'any 28 i va fer algunes pel·lícules sonores, la seva carrera es va acabar. No feia gràcia. I això que Buster Keaton és dels grans, però realment grans. Tal com va semblar, va passar amb en Harold Lloyd. Harold Lloyd va ser el gran ídol, sobretot dels anys 20, dels esbojarrats anys 20. I sí, va fer algunes pel·lícules sonores, però el seu tipus d'humor era molt propi de la dècada anterior. Als anys 30 la gent estava més preocupada per la Gran Depressió, per tot allò que va suposar, diguem-ne, la caiguda de les borses de Nova York i com aquesta depressió econòmica va arrossegar el país fins pràcticament a la Segona Guerra Mundial. El tipus d'humor de Harold Lloyd era molt propi dels esbojarrats anys 20, dels despreocupats, dels bombollejants, dels feliços i frívols anys 20. Als anys 30 ja era un pur anacronisme. I qui més tenim? Doncs, per exemple, actors que no eren anglesos o americans, com la Paula Negri o l'Emil Jannings, que eren alemanys. Havien fet pel·lícules a Nord-Amèrica i havien triomfat perquè eren grans actors, però per què havien triomfat? Perquè no requeria que parlessin. A la que van obrir la boca, a la que van haver de parlar, no dominaven l'anglès, van fracassar i van haver de tornar als seus països d'origen. I un altre cas molt semblant va ser el de la Gloria Swanson. Gloria Swanson va ser una actriu celebèrrima als anys 20 que va protagonitzar anys més tard de tot això una pel·lícula que es va dir El crepúsculo de los dioses. Segurament que la coneixeu perquè és una veritable obra mestra que va rodar Billy Wilder l'any 1950. Bé, doncs, en aquesta pel·lícula s'explica la història d'una antiga estrella de cinema mut, la pròpia Gloria Swanson, aquí encarnada amb el personatge de Norma Desmond, i que veu com els seus dies de glòria poden tornar, que evidentment és un pur miratge. Hi ha una escena de la pel·lícula en què la Gloria Swanson retorna als vells estudis cinematogràfics i se li apareix un micròfon, de darrere, com si fos una mena d'insecte. És una escena molt breu, ella l'aparta, diguem-ne, amb un cert desdeny, però defineix molt simbòlicament i metafòricament el que va representar el cinema sonor, o la transició de mut al sonor. Aquí tenim aquesta brevíssima escena de Sunset Boulevard, 1950. Fixeu-vos, ella orgullosa davant d'aquesta trona que té, se li apareix aquest insecte, la música de Franz Waxman accentua aquest aire hostil que té ella envers el micròfon. Bé, així que va ser tot un daltabaix al cinema sonor, tothom va ser un retrocés, en molt sentit sí, però sempre hi ha qui acostuma a treure, diguem-ne, rèdit de tot això, i si algú va triomfar l'any 1928, que és quan arriba el cinema sonor, aquest va ser un ratolí. Mickey Mouse. Perquè Mickey Mouse havia nascut l'any anterior amb el cinema mut i les dues pel·lícules primeres que es van estrenar d'ell van ser un fracàs. I quan va arribar al cinema sonor, Walt Disney va pensar, calla, i si sonoritzem a Mickey Mouse? I si li posem so? I així va ser quan va néixer Steamboat Willie, que oficialment és el primer curt de Mickey Mouse, però en realitat va ser el tercer curt que es va estrenar, sonoritzat i que va ser, evidentment, tot un èxit. De fet, quan Walt Disney als anys 50 estava ja muntat per entendre'ns amb un gran imperi, ell acostumava a dir, no oblideu que tot plegat, les pel·lícules, les sèries de televisió, Disneylandia, tot plegat va començar amb un ratolí. I aquí tenim una brevíssima escena de la primera pel·lícula sonora de Mickey Mouse, Stand by Me, 1928. Tot això de la novetat del cinema sonor està molt bé, però bueno, i ara què passarà ara? Perquè clar, arriba per entendre'ns les primeres pel·lícules, s'estrenen amb molt d'èxit a Nord-Amèrica, però com les venem a la resta del món? Clar, el cinema mut era universal. No feia falta, només que havia els cartellets i ja n'hi havia prou, però amb el cinema sonor què passa? Doncs que, òbviament, clar, hi ha d'haver-hi un procés que hi haurà, diguem-ne, serà certament dolorós i una mica traumàtic. A l'any 1928-29 ja s'especulava sobre tot això, perquè és evident que va ser un dels grans maldecaps, no només dels distribuïdors i empresaris, sinó també dels propis crítics i estudiosos del cinema. Al nostre país hi havia una revista que es deia Popular Film, que el número 107 del 16 d'agost de l'any 1928, un articulista anomenat Clemente Cruzado, va escriure un article que es deia La nueva torre de Babel, i on parlava d'això, i entre altres coses deia... Uno de los magnates estadounidenses asegura que dentro de unos años no habrá más que películas habladas, pero ignoramos cómo hablarán, ya que las películas recorren todo el mundo y cada pueblo tiene su idioma. I clar, i llavors van dir, bueno, alguns estudiosos van dir, no, hem de tornar al cinema mut, que estava molt bé, amb el cinema mut, i d'altres van dir, home, ja que arribem al cinema sonor, aprofitem-lo. Però fins que no es va inventar el doblatge, van passar diverses coses, la més destacada de les quals va ser la invenció de les dobles versions. Què vol dir això? Doncs que a Nord-Amèrica, durant un temps, es van fer tantes versions de cada pel·lícula com idiomes s'havien d'estrenar en els seus països d'origen. A veure si m'explico. Una pel·lícula... Mira, ben famosa, a més. Una pel·lícula que és el famós Dràcula d'en Bram Stoker, segurament que la coneixereu, amb el Bela Lugosi de protagonista, correcte? Una pel·lícula de 1931 que tothom coneix i que va immortalitzar, per entendre'ns, el personatge del famós comte. Bé, doncs, durant el dia, per entendre'ns, es rodava la pel·lícula amb els decorats, amb el director, amb els protagonistes en anglès, i a la nit, amb un altre director i amb uns altres actors, en aquest cas espanyols, es va rodar la versió espanyola. Aprofiten el vestuari i aprofiten els decorats, però amb uns altres actors. Això era el concepte de les dobles versions. Durant un temps van importar de diversos països doncs, els actors corresponents d'aquell país perquè poguessin rodar la pel·lícula en el seu propi idioma. Clar, l'espanyol és un idioma que no només Espanya, evidentment, sinó també tot Llatinoamèrica. I per això el repartiment que van agafar, diguem-ne que era com molt internacional. La versió espanyola de Dràcula, que la va dirigir un senyor que es deia George Melford, que no en tenia un borrall de castellà, les coses com siguin, o sigui, imagineu-vos el problema idiomàtic que hi havia, la va protagonitzar un senyor que es deia Carlos Villarías, que era cordobès. I la va coprotagonitzar la Lupita Tovar, que era una actriu mexicana. I llavors un senyor que es deia Barry Norton, que era xilè. I un senyor que es deia Pablo Albert Rubio, que era madrileny. I els americans devien pensar en aquesta mena de poti-boti, d'aigua barreig, diguem-ne, d'accents, doncs tot, bueno, tothom més o menys quedaria content. Clar, els resultats eren molt, molt, molt mediocres. Excepte en aquesta versió de Dràcula. Perquè, segons els entesos, la versió del Dràcula espanyola és superior a la versió americana. I no és un tema de xovinisme, eh? Vull dir, és un tema que ara ho podem demostrar. Jo us proposo ara veure un fragment de la versió nord-americana del Dràcula, la que tots coneixem, amb el Bela Lugosi de protagonista, i veure el mateix fragment el que es devia rodar unes quantes hores més tard, a la nit, amb els actors, per entendre'ns, espanyols. Aquí la tenim. Fixeu-vos com, des d'un punt de vista de direcció artística, però també de guió, hi ha notables diferències. Conversions, doncs, dels dos Dràcules. La versió anglesa.
I am Dracula.
Oh, it's really good to see you. I don't know what happened to the driver and my luggage and... Well, and with all this, I thought I was in the wrong place.
I bid you welcome.
Fixeu-vos que la planificació és molt senzilla, pla contra pla, americà. No hi ha... El guió, també els diàlegs, diguem-ne, que són molt bàsics, molt sobris.
Listen to them. Children of the night. What music they make.
Anem a veure la mateixa escena, però la que es va rodar en espanyol. Fixeu-vos com la cosa ha canviat. Hi ha un travelling, una grua que va pujant i ens presenta el personatge de Dràcula. I amb aquesta immensa tranyina que ressalta, diguem-ne, la majestuositat del personatge.
Soy Drácula. No podía usted ser más oportuno. No sé lo que pasaría con el cochero, con mi equipaje. Con todas esas cosas, creí que me había equivocado de casa.
Los muros de mi castillo están cuarteados. Abundan en él las sombras. Pero suba. Está usted en su casa.
Fixeu-vos com el diàleg està molt més elaborat, eh? Los muros de mi castillo están cuarteados. En ellos habitan las sombras, eh?
Escúchalo. Son los hijos de la noche. Qué hermosa música compone.
Bé, aquest exercici de comparació està molt bé, evidentment, per arqueòlegs o per historiadors, però, evidentment, el públic, què li expliques al públic? En el fons, el públic el que li va veure, el que volia veure era el Bela Lugosi, que no li diguessin un senyor que es deia Carlos Villarías. Qui és aquest Carlos Villarías? Eh? Jo vull veure el Bela Lugosi. D'aquí que aquestes dobles versions, home, no triomfessin massa. No només perquè eren molt més mediocres respecte a la versió original, aquí hem vist l'excepció, sinó perquè, òbviament, la gent volia veure els actors originals. I aquest sistema de les dobles versions, home, va continuar uns quants anys més. Una parella molt còmica que va fer dobles versions durant uns quants anys va ser la formada per un actor anglès i un actor nord-americà, Stan Laurel i Oliver Hardy. Si recordeu, el Gros i el Prim, Stan Laurel i Oliver Hardy, les pel·lícules que recordem, ells van començar a triomfar en els últims mesos del cinema mut i sobretot tenen la seva època d'or durant els anys 30 i part dels anys 40. Bé, doncs, amb les pel·lícules que recordeu segurament en versió original, o sigui, en versió doblada, l'accent amb el que parlen és un accent anglès, perquè eren ells mateixos els que reproduïen fonèticament el que cada idioma representa que havia de pronunciar. Clar, havien de fer 3, 4, 5 versions, la mateixa escena, rodar-la diverses vegades en tants idiomes com calgués. Quan després, amb els anys, s'han tornat a doblar les seves pel·lícules, perquè la pista de so s'ha fet malbé, per exemple, han mantingut aquest accent americà, aquest accent anglès, per donar-li un microgràcia, tot plegats. Bé, doncs, ara us proposo veure un fragment de Los Calaveras, que és una pel·lícula d'any 1930, en què Oliver Hardy i Stan Laurel parlen en castellà, però són ells mateixos, no estan doblats per tercers actors.
Vamos de acuerdo. Tanto trabajo para quitar una foto. No me tienes que remolcar por todo el cuarto. Es muy penoso. Hay que usar la cabeza. Roma no se hizo en un día. ¿Recuerdas el adagio? Lo que se hace despacio, se hace bien. ¿Entiendes?
Seguro. Es mejor vestirte despacio que ser convidado.
Vaya, vaya.
Molt bé, doncs aquí tenim, per tant, el gros i el prim en aquesta escena de Los Calaveras. Bé, això de les dobles versions ja es va veure que això era un desastre, que òbviament portava molts diners i que es perdia un mercat molt important, que era el mercat, evidentment, internacional. Hem de tenir en compte que una pel·lícula nord-americana, el que recapta, diguem, el mercat domèstic, acostuma a ser més o menys entre el 50 i el 60% de tota la recaptació a nivell mundial. A la resta, el 40% és la recaptació a la resta de països. I llavors va ser quan, bé, doncs pensant-hi, un parell de tècnics que treballaven a la Paramount van inventar, o se'ls va ocórrer la idea de dir, escolta, mantenim la pel·lícula, no rodem cap escena més, només que canviem les veus, traiem les veus originals i les substituïm per unes altres. I van fer una prova amb una pel·lícula de l'any 1928 que portava per nom The Night Flyer, que la protagonitzava la Joanna Ralston, i que van presentar els resultats, la van doblar en alemany, perquè la pel·lícula és en anglès, la van doblar en alemany, van veure que la cosa podia, diguem-ne, funcionar, i llavors va ser quan els estudis mateixos de la Paramount van decidir de, bé, doncs, com que hi treballaven aquests dos tècnics, d'ampliar els estudis on hi treballaven. I aquests estudis situats a París, al Bois de Boulogne, els van rebatejar com els estudis de Joinville, que eren uns estudis que havia comprat la casa Paté i que van ampliar amb diversos, diguem-ne, pavellons de sonorització. Aquí tenim una imatge dels anys 20 en què es veuen els treballadors, per entendre'ns, sortint d'aquesta fàbrica on es doblaven les pel·lícules. Penseu que durant uns anys aquí es van doblar totes les pel·lícules a nivell mundial. Amb 6 pavellons immensament grans de so, s'hi doblaven pel·lícules amb 14 idiomes diferents. I clar, imagineu-vos el desgavell que suposava de contractar traductors, però també actors, ajustadors que havien de venir aquí, doblar la pel·lícula i marxar, per entendre'ns, als seus països d'origen. Clar, això també portaria diverses pegues. Hem de tenir en compte que això del doblatge, si podem anomenar doblatge perquè no deixava de ser un protodoblatge, clar, com ho feien això? No, havien de contractar actors i els actors que contractaven, òbviament, eren de teatre. No hi havia la televisió encara, no hi havia, la ràdio estava tot just a les beceroles i, per tant, contractaven actors de teatre sense cap mena de preparació. Un actor de teatre no es comporta dalt d'un escenari exactament de la mateixa manera que no pas quan està fent televisió, o quan fa cinema, o quan fa doblatge, perquè els matisos de la interpretació són diferents. També hi havia problemes, evidentment, tècnics. Clar, tot es reduïa a una sola pista de so en què hi posaven el so, o sigui, els diàlegs, la música, els efectes, i quedava un poti-poti del tot inintel·ligible. Per no dir que el nyap més gran que suposava tot plegat era quan no hi havia, quan no es podia ajustar l'escena perquè el que es deia no s'ajustava amb la boca, el que feien era mutilar el primer pla, tallar-lo directament i llavors pedavam continuar amb la pel·lícula. Clar, imagineu-vos això, el que suposava a tots nivells. Però, d'alguna manera o altra, se'n van anar sortint a poc i aquells primers anys els actors de les pel·lícules que venien eren actors que estaven contractats als seus països d'origen. És a dir, a Joinville, a París, van venir actors procedents d'Espanya, però també de Sud-amèrica per doblar en castellà. Aquí tenim la primera pel·lícula doblada a Joinville, doblada en castellà, a Joinville, per actors sud-americans. Es deia Rio Rita i era un musical de Florence Siegfried. Poc després ens arriba la primera pel·lícula doblada en castellà per actors espanyols i aquesta va ser Entre la espada i la paret, una pel·lícula amb el Gary Cooper i el Cary Grant de protagonistes. Però ben aviat es va veure que la cosa tampoc funcionava. I, per tant, algú va tenir la brillantíssima idea de dir, escolta, doncs saps què? Que cada país es munti els seus propis estudis de doblatge, que contracti actors, diguem-ne, domèstics, i que, per tant, tot resultarà molt més barat i, per tant, sense tantes despeses. I així va ser. A l'any 1932 és quan a Barcelona es munta el primer estudi de doblatge de tot l'estat. Serà el primer, evidentment, de molts. I el primer estudi de doblatge era un estudi que es deia 13. 13 La Riba. Perquè redactivia el nom de Tercera Trilla Riba Estudios Cinematográficos Españoles. I la seva seu estava a Barcelona, al Passeig Maria Cristina. Si més o menys jo situo a la plaça Espanya i al fons les fonts de Montjuïc, doncs a mà dreta tenim el Palau de la Metal·lúrgia. Just després de l'exposició universal de l'any 29, aquí es van instal·lar els primers estudis de doblatge d'arreu de l'Estat. I entre les pel·lícules que es van doblar i que, evidentment, ja s'han perdut perquè, òbviament, la pista de so també era deficient i per les raons que sigui ja no tenim a l'abast d'elles, doncs tenim, per exemple, La vida privada d'Enrique VIII, d'Alexander Korda, o El sombrero de copa, de Marc Sandrich, de l'any 1935. Uns altres estudis molt famosos de casa nostra, on s'hi van doblar pel·lícules, també el mateix any 1932 va ser Orfea Films, que estaven també amb Basset Maria Cristina a l'altre cantó, a Palau de la Física. Aquí no només es van doblar pel·lícules, sinó que també van ser uns estudis cinematogràfics, és a dir, es rodaven pel·lícules també. I de fet, aquí hi ha una petita curiositat, que va ser la primera pel·lícula doblada en català. El mateix any 1932-33 ens trobem un migmetratge d'en Fernandel. Recordeu Fernandel? Aquell actor del Don Camilo, per entendre'ns? Bé, doncs, la primera pel·lícula que es va doblar en català sortia en Fernandel i, a més, era una cançó. Una pel·lícula que es diu Draps i ferro vell. I aquí en tenim un trosset.
Ferran!
Què hi ha?
Canta'ns en un home!
Què voleu que canti? El drapairat?
Sí! Sí.
Música! Prop la porta de Sant Pau, on veu molt sovint, venent sobre un paraiguet, l'home satisfet, li diuen el drapairat, és molt eixerit, és molt viu i molt xarmant, és les dones encants. El drapairet, eixerit, té quinquer, doncs sap els trucs i els retrucs molt rebé. Tot ho arreplega i en fa col·leccions, fent la mar de combinacions. Ell presenta els seus tres tets, content i simpàtic, tan tranquil i tan genial, és de lo més pràctic. El drapairet, eixerit, té quinquer, ell sap l'ofici molt bé.
Ell sap l'ofici molt bé.
Una veritable raresa, això, eh? Una veritable curiositat arqueològica, eh? La primera pel·lícula doblada en català, Draps i ferro vell a Orfea. Bé, a Barcelona van haver-hi molts altres estudis de doblatge, i, evidentment, a l'arreu de l'Estat, que llavors es van començar a imposar. Però en recordarem dos més que van ser especialment significatius, sobretot per la importància que van arribar a tenir. Uns van ser els estudis de la Metro-Goldwyn-Mayer, que estaven al carrer Mallorca de Barcelona. Eren uns estudis on només es doblaven les pel·lícules de la Metro. Tenien l'exclusivitat amb els actors amb contracte de només doblar per aquell estudi. Eren uns estudis que, encara ara, les pel·lícules que s'hi van doblar van ser molt cèlebres i algunes, i això demostra la bona qualitat del doblatge que hi havia, no s'han tornat a doblar. Vull dir que d'alguna manera o altra, encara que el so, diguem-ne, amb el temps es deteriora, aquestes pel·lícules estaven tan ben enregistrades que el doblatge s'ha mantingut. Aquí es va doblar, per exemple, la llegendària Lo que el viento se llevó, a l'any 1950. I aquí s'ha doblat també, a l'any 1944, una pel·lícula que tampoc no s'ha tornat a doblar mai. El clàssic de Victor Fleming de l'any 1939, El mago de Oz, amb Elsa Fàbregas de protagonista.
En cuanto a ti, mi galvanizado amigo, quieres un corazón, ¿no? Ignoras lo afortunado que eres no teniéndolo. Los corazones jamás serán prácticos hasta que los hagan de manera que no puedan destrozarse.
A pesar de ello, deseo un corazón.
También en mi país existen hombres que no hacen más que buenas acciones. Se les llama buenas personas. Sus corazones no son mayores que el tuyo, pero tienen algo de lo cual tú careces, un testimonio de ello. Por lo que, en consideración a tu bondad, me complazco sinceramente en ofrecerte un pequeño recuerdo como prueba de nuestro afecto. Y no olvides, mi sentimental amigo, que un corazón no se juzga por lo mucho que tú ames, sino por lo mucho que te quieran tus semejantes.
¡Oh! ¡Y late! ¡Escucha! ¡Fíjate, late!
Lee lo que dice la medalla.
¡Valor! No es la pura verdad, no es la pura verdad.
¡Oh! ¡Así todo es maravilloso!
Molt bé, doncs aquí tenim un fragment d'aquesta fantàstica, El mago de Oz. Els estudis, però, més llegendaris que van haver-hi a Barcelona van ser fundats l'any 1933 i eren els coneguts com Voz d'Espanya. Estaven a l'avinguda Tibidabo, a la seu que havia ocupat anteriorment l'Acadèmia Granados a principis de segle i durant més de 50 anys van ser els estudis on es doblaven totes les grans pel·lícules que arribaven a Barcelona, totes excepte, evidentment, les de la Metro-Goldwyn-Mayer. van ser uns estudis on hi van passar les veus més distingides de tota la, de totes les veus que hi havia en aquella època, i una de les pel·lícules que es van doblar va ser un dels grans clàssics de Henry Koster, una pel·lícula anomenada El Invisible Harvey, amb en James Stewart de protagonista, aquí doblat per Fernando Ulloa.
Señor Dow, ninguno de esos es amigo de usted, pero sepa que en mí sí tiene un amigo.
Gracias a usted, uno en mí, doctor.
Ellos no le aprecian como yo, se lo aseguro. Su señora hermana está tramando una conspiración contra usted. Quiere encerrarlo en mi establecimiento y a tal fin se ha procurado un poder notarial para que usted lo firme. Se ha apoderado de la llave de su caja de caudales y la ha traído usted aquí.
Y todo eso lo ha hecho en una tarde. Desde luego mi hermana es un torbellino, ¿no cree?
Pero es que no se inmuta usted, no se siente indignado.
Oh, doctor, verá. Cuando yo era chico, mi madre tenía la costumbre de decirme, en este mundo, Elwood, es preciso, ella siempre me llamaba Elwood. En este mundo, Elwood, es preciso que uno sea muy listo o muy bondadoso. Durante años fui muy listo. Es mejor ser bondadoso.
Molt bé, doncs aquí teníem, per tant, el Fernando Ulloa magnífic en aquesta pel·lícula d'en Henry Koster. Bé, fins a acabar, o sigui, fins al principi de la Guerra Civil, l'any 35-36, a Espanya hi havia 13 estudis de doblatge, 13, que evidentment, clar, tots se'n van anar a passeig per entendre'ns amb el conflicte bèl·lic, que es van dedicar a fer pel·lícules de propaganda i sobretot també documentals. Quan acaba la guerra, a l'any 1942, llavors ara sí, ara ve l'obligatorietat a través de la famosa orden que va ser dictada el 23 d'abril de l'any 1941. I on es veia, doncs això que abans us comentava, queda prohibida la projecció cinematogràfica en altre idioma que no sigui l'espanyol, salvo autorització especial que concederà el Sindicat Nacional del Espectáculo de acuerdo con el Ministerio de Cultura. El doblaje deberá realizarse en estudios españoles, en territorio nacional y por personal español. Però aquesta obligatorietat de l'espanyol en doblar pel·lícules, diguem-ne que més o menys estava instaurada des de feia 10 anys, per entendre'ns. Totes les pel·lícules doblaven en castellà. Bé, i què va passar? Doncs que, òbviament, això era una arma una mica civilina i astuta de controlar, evidentment, allò que s'exhibia. Perquè quan un agafa una pel·lícula i la censura directament talla les tisores, aquests talls s'acostumen a notar molt. Però amb el doblatge es podien canviar sentits de les frases, de les expressions, d'una manera molt més subtil. L'obsessió, ja sabeu, del franquisme, sobretot era l'obsessió per una censura política i una censura sexual, una censura moral. Perquè les pel·lícules havien de passar la doble censura, l'eclesiàstica i la civil. Bé, doncs, això es va traduir, diguem-ne, en moltes pel·lícules. Posem només un parell d'exemples que són prou explícits i prou significatius. Una de les grans pel·lícules que coneixereu segurament és Casablanca, la pel·lícula de Michael Curtis amb en Humphrey Bogart de protagonista. Bé, què passa amb aquesta pel·lícula? Aquesta pel·lícula, que suposo que tothom ha vist, no? No m'espanteu ara, eh? Hem de passar llista? No, eh? Vale. A Casablanca, el protagonista, en Humphrey Bogart, que és en Rick Blaine, té un passat republicà. És a dir, representa que va lluitar contra les tropes feixistes. Clar, els doblatges que es van fer als anys 40, 50 i 60, aquest passat, pum, s'obviava, es traia una altra cosa. Quan va venir la democràcia i es va tornar a doblar la pel·lícula, llavors sí que va sortir aquest passat republicà d'en Humphrey Bogart. Jo us proposo ara veure el mateix fragment de Casablanca, el censurat, en què no es comenta res d'aquest passat antifeixista, i en la versió original, en què sí, evidentment, que s'hi pot veure. Aquí tenim, doncs, Casablanca, 1942, amb en Humphrey Bogart i Paul Henreid en aquesta escena.
No me interesa la política. Los problemas del mundo no son de mi incumbencia. Regento un cabaret.
Mis amigos me han dado informes muy buenos de usted. Llevó armas a Etiopía. Luchó contra el Anschluss austriaco.
¿Y qué?
¿No es extraño que siempre haya estado defendiendo causas justas?
Sí, fue un pasatiempo muy caro, pero entonces no era un hombre de negocios.
No me interesa la política y los problemas de los pueblos no son de mi incumbencia. Lo mío es un café.
Mis informes no corroboran esa declaración. Combatió usted en Etiopía. Combatió al fascismo en España.
Bueno, ¿y qué?
¿No es curioso que siempre estuviera en el bando de los desafortunados?
Sí, resultó una afición muy cara, pero los negocios siempre se me han dado muy mal.
Fixeu-vos, Petapam, a la primera, evidentment, no hi ha cap menció i a la segona sí que es recupera això. Paradoxalment, per això, qualitativament és millor el primer doblatge, el censurat, que no pas el segon. El primer doblatge amb l'Arseni Corselles i el Manolo Cano de protagonistes, doblat a Barcelona, i el segon doblatge amb en José Guardiola doblant en Humphrey Bogart. José Guardiola, que no és el cantant, ni tampoc, evidentment, és a Pep Guardiola, evidentment. Bé, un altre exemple, evidentment, de censura va ser la censura sexual. Abans he sentit per aquí que ho deia Mogambo, efectivament. Mogambo segurament que sigui l'exemple més esbojarrat, més esperpèntic de censura sexual a Espanya. Ja sabeu la pel·lícula. Rodada l'any 53, dirigida per John Ford, explica la història d'un matrimoni anglès que va a fer un safari a l'Àfrica i l'esposa s'enamora, per entendre'ns, diguem que té un flirt amb el safarista, és a dir, amb el Cargable. I què passa? Doncs que, clar, quan es va estrenar la pel·lícula a Espanya, doncs, òbviament, això del tot intolerable. No podia ser que hi hagués un adulteri. Per tant, van tenir la lucidíssima iniciativa de... a canviar una mica la història. En lloc que fos un matrimoni, acabant a l'Àfrica, que fossin germans. Fins aquí cap problema. ¿Vale? Van germans, ella, la Grace, clar, és que ella és la Grace Kelly, ella s'enamora del Clark Gable, bueno, hi tenen un flirt, acaba la història i ja està. Clar, la pega és que a la pel·lícula hi ha alguna escena d'una certa intimitat entre aquests dos germans. I per tant, clar, a convertir en un adulteri, que no deixa de ser una cosa com bastant vulgarota, no ens enganyem, amb un incest que... Alto! La cosa ja passa a tacar d'oli, Vull dir que... Bé, s'ha perdut completament el doblatge original de l'any 53, però jo l'he pogut rescatar, és una mica deficient, però fixeu-vos que la primera vegada, la mateixa escena, veurem els dos doblatges, a la primera escena se sent clarament la paraula hermana i a la segona se sent clarament la paraula esposa. Vull dir que fixeu-vos aquí els matisos, diguem-ne, de com canvien, per entendre, l'estat civil en qüestió de segons o en qüestió d'anys. Mogambo 1953.
Linda.
Dona.
¿Qué ha pasado aquí?
Me alegro de que haya venido. Ese don Juan de la Selva ha estado persiguiendo a su hermana desde que llegó aquí. Pero ella ha sabido tenerle a raya porque está enamorada de su novio.
Linda. ¿Qué ha pasado aquí?
Me alegro de que haya aparecido. Este Casanova del Congo no ha dejado en paz a su esposa desde que llegaron. Y ella, para no amargarle a usted la excursión, ha estado aguantándole sin decir nada.
Però fixeu-vos, ara perquè se sap tot, evidentment, però fa 70 anys, quan es va estrenar Mogambo, ningú se n'enterava d'aquestes coses. Perquè, òbviament, bueno, ho acceptaves i podia ser que la cosa grinyolava, però dius, bueno, mira, els americans, que són així. Vull dir que... Bé, hi havia un tercer element de manipulació de doblatge que no veia raons, diguem-ne, polítiques o de moral sexual, sinó raons, diguem-ne, més lúdiques. I això és el que, home, ja no deixa de ser una mica irritant, que és quan els dobladors miraven de millorar la versió original. Clar, això, diguem-ne, que viola el tot principi de la professió de doblatge. La professió de doblatge, la seva missió és, punt, discreció absoluta, que la gent no se n'enteri que allò està doblat, a la que te n'enteres del doblatge és evident que està fet malament, i segona funció és que ha de ser el més fidel a l'original possible, no ha d'haver-hi cap mena, diguem-ne, d'afegit, de canvi, de modificació, només canviar unes paraules per les altres. Però això a vegades ha passat. Sobretot passava a Madrid, això. A l'any 1937, els germans Marx van rodar una pel·lícula que es deia Un dia a les carreres. La pel·lícula va tenir un doblatge als anys 40, però als anys 60, finals dels 50, principis dels 60, es va tornar a doblar. I clar, els actors van dir, home, doncs i si la millorem una mica? I clar, això de millorar va significar introduir anacronismes que no estaven vigents als anys 30. A què em refereixo? A l'escena que veurem ara, recordo, pel·lícula del 37, es fa referència a El Cabo Rusty. Cabo Rusty era un personatge d'una sèrie de televisió molt famosa als anys 50, de la sèrie del Rintintint. Recordeu el Tintintint, Bé, hi ha un segon element, que és apareix mencionada la Brigitte Bardot. Clar, a l'any 37 la Brigitte Bardot no havia fet ni la primera comunió, si és que la va fer. I per tant, home, és un anacronisme bastant bèstia. En algun altre moment de la pel·lícula es parla d'en Fidel Castro, que dius, home, un dia no fotem, tu, vull dir que... Bé, però us poso un exemple per veure com el doblatge, en el fons, afavoreix aquesta manipulació i aquesta alteració de l'esperit original. Aquí tenim, doncs, els germans Marx amb una escena de Un dia a les carreres, 1937, dirigida per en Sapp Boot. A veure que no volen sortir ara. Ara, aquí la tenim.
Vamos, cabezón, estás quieto.
¿Quién? No tengas miedo. Este hombre es médico hace muchos años.
Llevo más años de médico que usted enfermo.
Ven aquí, ¿por qué haces eso? ¿Quién te crees que eres, el Cabo Rusty?
¿Cuánta lana? Parece usted un borrego. No. No me mire, ¿por quién me ha tomado? ¿Por la Brigitte Bardot? Aparte, ¿se quiere? Presenta usted un aspecto muy raro.
¿Es grave, doctor?
Hacía años que no veía una cosa semejante. La última vez que vi una cabeza como esta fue en conserva en un frasco de alcohol.
Ya le dije que estaba enfermo.
Todo esto no es más que pura desecación. Tiene casi un 15% de metabolismo, con una tiroides superactiva y más de un 3% de afectación glandular.
Y eso es malo, ¿eh?
Y un 1% de inteligencia. Es lo que solemos designar el tipo idioticus chronicus. Resumiendo, es el caso más extraordinario que se me ha presentado de cabeza de adoquín.
¡Eh, doctor! ¡Doctor!
¿Eh?
¡Que se ha puesto usted el espejo al revés y se está viendo a sí mismo! ¡Ah! ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía!
Molt bé. Doncs aquí tenim aquesta escena, els germans Marx de Un dia a les carreres. Bé, amb el temps, evidentment, les coses van anar millorant. A poc a poc, molt a poc, la indústria del doblatge, no només a Espanya, sinó, evidentment, a nivell mundial on es practicava, doncs va anar tenint importants progressos. Va ser llavors quan les innovacions tècniques també es van barrejar doncs, amb d'altra mena d'innovacions. Les tècniques van suposar, evidentment, que això va passar del so òptic al so magnètic. Això va ser a principis dels 50. Això significava que abans les pel·lícules per doblar-se s'havia d'assajar moltes vegades la mateixa escena perquè si t'equivocaves s'havia de tornar una altra vegada al principi després de revelar la pel·lícula, el que evidentment portava molt de temps invertit i molts diners, i passar el so magnètic requeria que es podia assajar les vegades que fes falta i gravar també a sobre les vegades que fes falta i per tant no hi havia tanta despesa de diners. Però també van sortir un plantell de veus, sobretot de les ràdios de Barcelona, en què van il·luminar les pantalles de les pel·lícules on s'estrenaven les pel·lícules doblades. A Barcelona hi havia un programa de ràdio molt famós que es deia Teatro Invisible de Ràdio Nacional d'Espanya i que promovia un actor de doblatge que es deia Juan Luis Soriano, que era un, segurament que alguns la recordareu, era un prodigiós actor de doblatge que es va envoltar durant 20 anys, que va ser quan va durar aquest programa, d'un plantell de veus, algunes sorgides de la ràdio, moltes d'elles, d'altres del món de la interpretació, i van crear un plantell de veus que són les que encara ara, per entendre'ns, continuen, diguem-ne, com les grans veus de doblatge de casa nostra. Jo us proposo els propers minuts fer un petit exercici entre nostàlgic, però també històric, de recuperar algunes d'aquestes veus, però només sentir-les, només sentir la seva veu, i veure, a través d'unes fotografies, els actors que el mateix actor de doblatge o la mateixa actriu de doblatge doblava, per entendre'ns, a diverses estrelles del cinema nord-americà o europeu. És, evidentment, una petita antologia, n'haurien de sortir moltes més, però tampoc no disposem de tant de temps, però que ens dona una mica la referència de quina altíssima qualitat hi havia les veus que encara ara continuen sent imprescindibles. Aquí tenim, doncs, algunes de les veus, totes les que van ser, malgrat que totes les que van ser no surten aquí, i que van il·luminar, insisteixo una vegada més, les pantalles amb les veus, però sobretot també amb les pel·lícules des dels anys 40 fins ben entrat als anys 80.
Ascendil, usted es uno de los hombres que me acomoda. Con franqueza, somos las dos únicas personas que merecen salvarse en este asunto, ¿no le parece? Este es el plan que me he trazado, para los dos. Ataque al castillo con decisión. Deje que sus amigos vayan delante. Es probable que haya algún tiroteo al principio.
Yo creo que es difícil que una guerra pueda ganarse con palabras. Quiero decir que en todo el sur no hay ni una sola fábrica de cañón. Digo claramente que los yanquis están mejor equipados que nosotros, que tienen fábricas, minas de carbón y una gran escuadra que nos bloqueará y nos matará por hambre. Nosotros solo tenemos algodón, esclavos y arrogancia.
Podéis conquistar nuestra tierra. Podéis sembrarla de cadáveres. Pero ese no será el fin. Volveremos a levantarnos. Te prevengo yo. Roma es una afrenta a Dios. Roma esclaviza hoy a mi raza, a mi país, a la tierra toda. Pero no, para siempre. Y ahora te digo que el día que caiga Roma resonará un grito tan grande de libertad como jamás haya oído hasta entonces en el mundo.
La ley nos dice, no matarás. Sin embargo, los hombres matan. Demuestran un motivo y se les pone en libertad. Defensa propia, defensa del prójimo, de la esposa, de los hijos, del hogar. Si un ladrón se introduce en vuestra casa y le disparáis, la ley no será muy severa con vosotros, ni tiene por qué serlo.
Resumiendo, me acostumbré a ser comandante. Y cuando llegué aquí, al hospital, me fijé en las alas de los soldados y en las de los oficiales y decidí que, bueno, que me convenía seguir pasando por oficial, ¿comprende?
En lo que John cometió un error, creo, fue en conceder tanta importancia a lo que mi mujer y yo pudiéramos opinar. Porque a fin de cuentas no tiene ninguna importancia lo que opinemos. Lo único que cuenta son sus sentimientos y hasta qué punto se quieren el uno al otro.
Últimamente pasan cosas muy raras por mi cabeza porque yo ya soy cuarentón. Y supongo que estoy pasando por alguna crisis vital, no sé, no me preocupa la vejez, no soy de esos, aunque me estoy quedando calvo de la coronilla, y eso es lo peor que se puede decir de mí. Sin embargo, creo que con la edad mejoraré, sí, creo que seré un ejemplar del tipo viril, calvo, digamos lo contrario de un distinguido canoso.
Traigo noticias, cariño, grandes noticias. Tu padre seguirá viviendo. Lo que oyes, el abuelo está bien, lo dijo la abuela, y te advierto que el doctor Bob estaba presente. Oh, si hubieras visto qué caras pusieron Mae y Cooper, estuvieron a punto de desmayarse de la impresión.
Nos hallamos en una situación insólita. Joanna y yo no solo nos conocimos, sino que estuvimos mucho tiempo juntos en Hawái. Mejor dicho, todo el tiempo, desde que nos conocimos. Y de ahí nace el problema. Yo me enamoré de su hija.
Conocí a una chica que se llamaba Nelly. Su padre era vicepresidente de la UMOV. Ella también usaba gafas. Aquel verano fuimos de vacaciones al Gran Cañón. Estábamos junto al borde contemplando una puesta de sol cuando de pronto sentimos el impulso de besarnos. Entonces yo me quité las gafas y ella hizo lo propio. Luego di un paso hacia ella. Ella dos pasos hacia mí.
No os molestéis en hablar tan bajo porque tengo un oído muy fino. Estáis planeando volver a Londres. Si tenéis que seguir conspirando, por favor, hacedlo en otro sitio donde no pueda oíros. No estoy muy al corriente de lo que comen los niños, así que tendréis que tomar lo mismo que yo. ¿Hay alguna cosa que os guste en particular?
¿Qué intentas hacer con esa chica? ¿Simular que eres un millonario? ¿Y de dónde has sacado esa forma tan cursi de hablar? No hay nadie que hable así. Te he visto emplear trucos absurdos con las mujeres, pero lo que estás haciendo ahora es bajo y ruin. No creas que me das miedo. Soy delgado pero fuerte. Ten cuidado, Joe, porque cuando me enfado soy un tigre.
¿No he escuchado acaso el rugido del león? ¿No he oído el mar agitado por los vientos gritar cual un jabalí furioso mientras se cubría de espuma? ¿No he oído el cañón en los campos de batalla y el trueno, artillería del cielo en las estrellas? ¿No he escuchado en el combate gritos de alarma, sonido de trompetas y relinchar de corceles? ¿Os asustáis por la voz de una mujer que no produce en el oído ni la mitad de ruido que una castaña al estallar en el fuego?
Entonces, hablemos de mis condiciones. La primera, no tener verrugas. A la vista está. La segunda, saber cantar. No lo hago mal de todo. Tercera, saber juegos de todas clases. Estoy segura de que los niños se divertirán mucho jugando conmigo.
Bé, doncs aquí tenim algunes, només algunes de les distingidíssimes veus, per entendre'ns, que segurament que encara algunes les recordeu, les teniu, diguem-ne, com molt presents. A l'any 1950, José María Obvies, que és una de les primeres veus que hem vist ara aquí, doncs doble, o és el director de doblatge de la pel·lícula més legendària de tots els temps, és l'encarregat d'encarregar-se, o sigui, l'encarregat de dirigir Lo que el viento se llevó, el doblatge a Espanya. Es fa els estudis de la Metro, al carrer Mallorca, i té un plantell certament extraordinari d'actors, capitanejats per Rafael Luis Calvo, l'Elsa Fàbregas, en Víctor Ramírez, la Mira Jofre, en Fernando Ulloa, etc. etc. Encara ara, el doblatge de Lo que el viento se llevó està considerat un dels millors doblatges de la història del cinema. I en aquella època, quan es va estrenar la pel·lícula, la gent, òbviament, en altres temps i altres circumstàncies, i també, òbviament, no es coneixia tant les coses com ara, però la gent sortia del cine admirada dient: tu, el Clark Gable sí que parla bé castellà, tu. Jo us proposo ara veure, doncs això, veure el que representa tornar a veure un trosset amb algunes d'aquelles veus que fan certament encara més gran la pel·lícula de Victor Fleming produïda per David O. Selznick l'any 1939. Aquí tenim un petit trosset amb algunes d'aquelles veus de la pel·lícula Lo que el viento se llevó, rodada l'any 1939, però estrenada al nostre país 11 anys més tard, del 1950.
Escarlata, com estàs?
A ti te buscava precisamente. Quiero decirte una cosa. No podíamos ir a un sitio tranquilo.
Con mucho gusto, porque también tengo algo que decir. Algo que espero que te gustará oír. Pero antes ven a saludar a mi prima Melanie.
Oh, ¿lo crees necesario?
Ella estaba esperando el momento de volver a ver. Melania, aquí tienes a Escarlata.
Escarlata, cuánto me alegro de volver a verte.
Melania Hamilton, qué sorpresa encontrarte aquí. Supongo que estarás con nosotros algunos días.
Espero quedarme lo suficiente para que lleguemos a ser muy buenas amigas.
No sabes cómo lo deseo.
Nos quedaremos con ella, ¿verdad, Escarlata?
Ah, nos ocuparemos mucho de ella, ¿verdad, Ashley? Y si hay alguien que sepa entretener a una muchacha, ese es Ashley. Aunque nuestras diversiones le parecerán tontas a una chica seria como tú.
Oh, Escarlata, tienes tanta vitalidad. Siempre te he admirado. Quisiera poder parecerme a ti.
No debes halagarme, Melania, ni decir cosas que no piensas.
Nadie puede acusar a Melania de ser insincera. ¿Verdad, querida?
Entonces no es como tú, ¿verdad, Ashley? Ashley nunca es sincero con las muchachas. ¡Caramba, Carlos Hamilton! ¡Qué arrogante y qué guapo está!
Pero, señorita O'Hara...
¿Te parece bonito traer a tu guapísimo hermano para que destroce mi pobre corazón de campesina?
Fíjate, nunca se había fijado en Carlos y ahora porque te pretende lo persigue como una avispa.
Carlos Hamilton se sentará a mi lado durante la comida y no se vaya a galantear a otras chicas porque soy extremadamente celosa.
De ningún modo, señorita O'Hara. No podría.
Vaya con Frank Kennedy. No sabe lo bien que le sientan esas patillas.
Ah, gracias, gracias, señorita Escarlata.
Carlos Hamilton y Ralph Calder querían que comiera con ellos, pero les he dicho que ya se lo había prometido a usted.
Si te fijas ahora, no te alegrarás tanto. Se dedica a tu pretendiente.
Eso es para mí muy halagador, señorita Escarlata. Veré si puedo complacerla.
¿Por qué se enfada tanto tu hermana? ¿Porque le quita a su pretendiente? Como si yo no tuviera pretendientes mejores que ese. ¡Bren y Stuart!
¡Hola!
¡Qué guapos estáis! Oh, no debiera deciros nada, estoy enfadada con vosotros.
¿Por qué, querida?
No habéis salido a recibirme y yo que me he puesto este vestido porque sé que os gusta. ¿Creí que comería esta mañana con vosotros dos?
Pues claro que sí, Escarlata.
Nunca consigo llegar a convencerme de cuál de vosotros dos es el más guapo. Toda la noche le he pasado despierta pensando en eso.
¡Oh, qué chica! Oh, perdón, señorita.
Katy, ¿quién es ese?
¿Quién?
Ese hombre que nos mira y sonríe. Ese moreno insolente. Pero, hija, no lo sabes. Es Red Butler. Es de Charleston. Tiene una reputación terrible. Me mira como si quisiera desnudarme con la mirada escarlata. No le reciben en ninguna parte. Ha tenido que pasar mucho tiempo en el norte porque esos valientes de Charleston se tratan con él. Fue expulsado del ejército por disoluto. Además, se habla de cierto asunto con una chica con la que se va a casarse. Cuenta, cuenta. Pues se la llevó a dar un paseo en tiro por un anochecer sin llevar compañía. Y luego se negó a casarse con ella. No, pero la reputación de ella quedó mal parada.
Molt bé, ja sé que podríeu continuar, però... Són 4 hores, tu, vull dir que potser que ho deixem aquí, Bé, és evident que des de l'any 50 fins ara, han passat 73 anys, l'evolució del doblatge ha anat creixent, s'ha anat millorant, des d'un punt de vista tècnic, les mateixes veus també, òbviament, han anat canviant, i, òbviament, també s'ha acabat imposant la tecnologia. Aquells anys en què els actors de doblatge havien d'estar els dos al mateix estudi per doblar en una mateixa pista, ara això s'ha acabat. S'ha perdut aquest aire artesanal que tenien els doblatges en el que ara tot es fa per pistes separades. Un actor va a l'estudi, doble tota la seva part durant tot el dia i l'endemà hi ha un altre actor que li dona la rèplica i doble tota la seva part. I, òbviament, l'últim gran repte és el de la intel·ligència artificial, en què és possible que hagueu vist ja en alguns mitjans de comunicació com aquestes maquinotes raretes que tenim ara, doncs, a través d'un programa informàtic, fan que el timbre de les veus s'ajusti exactament al timbre del país o de la llengua del país en què s'ha doblat. I no només això, la boca també es mou, diguem-ne, de manera perfectament sincronitzada. Bé, encara ens falta perspectiva històrica per valorar si això pot ser un drama, una tragèdia o un sainet. Però sí que és evident que serà doncs, un pas més en aquesta llarga, atzarosa i apassionant història del doblatge. Moltíssimes gràcies.
Molt bona tarda a tothom. Passarem al torn de preguntes.
Alguna pregunta? No tots alhora, sisplau, d'un en un. Caram, tothom ho ha entès, això? Tot ha quedat... Sí? Aquí tenim una valenta.
Sí, moltes gràcies, Ens has fet recordar...
Molt bé.
Vol dir que som grans, ja.
Sí,
a veure, el timbre de veu que parlàveu abans...
Perdó?
El timbre de veu, s'escollia també el personatge que s'hi semblés molt, perquè, esclar, estem acostumats, per exemple, a en Joan Pere, que fa aquella veu.
Sí.
En Joan Pere. Esclar, llavors penses, i el Woody Allen té aquest tipus de veu?
Sí, el tema dels... Normalment amb el tema del doblatge, per lo poc que conec aquest món, que és a més bastant familiar, perquè he anat a diverses sessions de doblatge i he conegut, diguem-ne, grans actors i grans actrius de doblatge, el timbre de veu, que sembla que és el més imprescindible, dir, no, és que has de tenir una bona veu. No, és el de menys. L'important amb una veu per doblar és ha de ser la modulació, ha de ser la dicció, que s'entengui tot allò que es diu, sobretot, evidentment, els matisos d'una interpretació. El gran talent que té en Joan Pere, com tenen alguns dels actors que hem vist aquí, ha sigut la seva ductilitat. És a dir, el fet que doblen diversos personatges i tu, a no ser que siguis un expert i per tant ho detectis, però que la gent no sàpiga, per entendre'ns, que el mateix actor que doble el Tom Cruise és el mateix actor que doble el Kenneth Branagh, per entendre'ns. O que el mateix actor que doble el Robert De Niro és el mateix que doble el Sylvester Stallone, Jordi Brau i Ricard Solan, respectivament. Vull dir que això, en el fons, és la idea de tenir talent per adaptar-se, adequar-se al màxim al timbre, a l'entonació, allò que vol expressar l'actor, per ser el més fidel a l'original. Molt bé. Alguna pregunta més? Sí? Doncs res.
Donarem per acabada la sessió d'aquesta tarda.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies de nou. Que vagi bé. Merci.